Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Ens hem situat en aquest racó tan particular que ens transporta, que ens acosta i que ens permet conèixer històries, històries personals, històries peculiars, històries diferents, que ens ajuda a parlar i a reflexionar, no? No és un racó de càstig. Carme Sarret.
Bon dia, Carme.
Molt bon dia. És que ara, mentre parlava, he recordat, no?, que temps enrere anar al racó era sinònim de... Més que de pensar, sí, era càstig.
De pensar moralment parlant.
Era un càstig, sí, sí.
De pensar racó. El que has fet malament, però... de castigar-te, de culpar-te.
Però és curiós com les coses poden canviar, no?, i poden tenir un altre sentit. Perquè per nosaltres és un racó de pau, de serenor, de calma, sobretot sí. Per aquest embolcall, no? Aquesta sintonia, aquesta música que li posem. De fet, estic fent una cosa ara mateix, que és la proposta que tu ens portes avui. Estic filosofant una mica.
Sí, i a més crec que ho fas molt bé. Doncs sí, avui, com en aquest espai del magazín, doncs sovint convidem a persones que estiguen en relació al món del llibre, però a vegades també ens agrada venir als llibres, no? I avui jo crec que estem en temps aspres, per una banda, en relació a pensar. O més que a pensar, perquè pensar els éssers humans pensem, la qual cosa no sé si és un gran què, però bueno, ironies a part, més aviat és que decidim pensar, que escollim pensar, com pensar-ho. El pensament no és...
Difícil, això,
Doncs en això d'alguna manera consisteix filosofar, no? En fer-nos preguntes, preguntar-nos com arribem a ser el que som, a fer el que fem, a sentir el que sentim, com arribem. Clar, jo penso que l'important és fer-se preguntes i una es dona respostes, però les respostes sempre són bastant provisionals. Quan trobem respostes tancades, més aviat és per marxar corrents. Per marxar corrents vull dir per desconfiar, perquè... Les respostes per una vida contingent com la de l'ésser humà, per una vida finita, per una vida incerta, per una vida en un espai i un temps, vull dir, com tinguem les respostes absolutament tancades, que això seria el que anomenem grans veritats, per tant, una mica, diríem, la metafísica, no? Doncs, cuidao, perquè més aviat tenen aquestes respostes de perillós o de sospitós. En qualsevol cas, jo crec que l'important és fer-se preguntes. I si es pot ser
bones
preguntes.
I que cadascú respongui segons el que...
Exacte. Jo recordem, per això, vull dir que avui he sentit una mica, fa uns dies ja que li estic donant voltes, oi? Però la necessitat de portar una mica de filosofia, perquè malgrat que la filosofia sembla que estigui denostada, sobretot dels marcs d'educació, d'educació en el sentit de programes de...
Sí.
Que ens proposen com... En general, les humanitats estan bastant denostades, no? Però, en canvi, observem... No es porten. O sigui, la lògica del benefici que imposen els temps, doncs no hi ha lloc per això, no? Però sí que és veritat que a la vegada, que jo crec que són temps aspres per això, sobretot des de les acadèmies, des dels plans d'estudis, etc., per una altra vegada, són temps necessitats. Temps necessitats d'una manera espontània, d'una manera, vull dir, que hi ha moltes persones que es van fent preguntes, que tenen molt interès per filosofar, el que tu deies, filosofar. Perquè la filosofia, com diu una de les filòsofes que avui porto un dels seus llibres, doncs no, és per a la vida. La filosofia no es tracta només de saber que hi ha grans sistemes de pensament que han influenciat, evidentment, en el nostre pensament actual, i conèixer-los, sinó que filosofar és... A partir de la pregunta, a partir de decidir què pensem i com pensem, doncs...
Tots podem fer-ho.
Efectivament, jo penso que hi ha molta necessitat perquè hi ha molta carència, per una altra banda. Deia Odo Marquardt, era un filòsof, és un filòsof alemany, que té una de les seves obres es diu Filosofia de la compensació, de la compensació. I a mi m'agrada molt la tesis d'aquest llibre perquè una mica ve a dir, com més modern és el món modern, més necessitats estem de les humanitats, del que ell diu, les ciències de l'esperit, diríem, no? Les humanitats, vol dir la filosofia, l'antropologia, la història, etc. Tot això que configura la nostra memòria, que ens fa anar, diríem, a veure la nostra genealogia a nivell de pensament i d'idees, per pensar-la. Insisteixo que per mi la pregunta de Sócrates, l'afirmació radical de Sócrates, conèixer-te tu mateix, o l'equivalent que també seria tinguis cura de tu, la cura de si, que filòsofs com Foucault doncs, han posat damunt la taula per parlar de l'ètica, doncs això, conèixer-te tu mateix, cuida de tu, la cura de si, no? Per mi és més actual. No per mi, vull dir, jo crec que per moltes persones és més actual que mai aquesta necessitat. I una de les filòsofes del nostre entorn cada dia més coneguda és la Marina Garcés. La Marina Garcés, que va fer el pregó
De la Mercè.
De la Mercè, i per això vull dir, ara potser s'ha fet... Però la Marina Garcés, que té bastants llibres publicats, és professora de filosofia titular de la Universitat de Saragossa, però està molt implicada aquí en el que ella diu, d'alguna manera, filosofia guerrilla, que és a través de... De diverses plataformes, doncs de la filosofia que es planteja el que passa, la filosofia de la vida, la filosofia del carrer.
Del dia a dia.
Exactament, no? Ella, en un dels seus llibres, que és el que jo volia parlar-vos i començo amb ella,
a veure.
No sé si durant molt... Sí, encara em dóna temps. N'he seleccionat tres, dels que a mi m'ha semblat que van una mica en aquesta línia, dos de filòsofs de catalans i un altre d'un filòsof alemany. Comencem per la Marina Garcés. No és l'últim, el que jo he portat, però és un llibre que trobo molt interessant que per una mica abordar tot això que estem dient. Es titula Filosofia inacabada. Filosofia inacabada. La Marina Garcés diu que el segle XX és un segle inacabat. Lògicament, no hi ha mai un tall, sí? Pel que diguem, això ja està i en els àmbits de la història i en els àmbits de la vida.
Home, tots són processos.
Exactament, i és un contínuum, no? Aleshores, ella comenta, per exemple, el present, la crisi ecològica, la crisi humanitària d'avui, és alguna cosa que ve del segle XX. Perquè, fixeu-vos que el segle XX, ella ho denuncia, ho esmenta, no?, desgotament dels recursos humans, les dues guerres, exterminis massius, totalitarisme financer, Hiroshima, Bhopal, Txernòbil, l'Holocaust, la raó instrumental, la hiperpoblació. Tot això és segle XX i en això estamos, en aquest sentit. És el contínuum, no?, del que no podem...
Home, estem amb les conseqüències de tot això.
En les conseqüències que a vegades originen noves maneres. Per exemple, deia, ho explica la Marina també en aquest llibre, un Nobel de Química, ja, el Paul Crutzen, que explica, i no només ell ho explica, sinó les societats científiques ja se'n fa càrrec, que diu que estem en l'era geològica en la que l'espècie humana és la principal força de transformació de la constitució física del planeta. Això vol dir que construïm el nostre món destruint el nostre planeta. I això fa que hi hagi un canvi geològic i en el sentit que passem dels 12.000 anys d'Holocè, de l'Holoceno, a l'Antropocè, és a dir, una nova era geològica que determina l'espècie humana perquè és la principal força de transformació de la constitució física del planeta. Bé, doncs, jo penso que davant d'això, com diu la Marina Garcés, la filosofia no pot ser una filosofia que està...
allunyada d'aquesta realitat, diríem, no?
Efectivament.
No ho podem dissociar i no ens podem quedar amb aquesta filosofia teòrica del reflexionar per reflexionar sense que ens porti enlloc.
És sinó que cal conèixer.
Ha de tenir una aplicació, ha de tenir un sentit, una aplicació, una realitat, una base real.
Efectivament, cal, jo penso que cal conèixer, jo penso que escollir pensar, com pensar, què pensar, té a veure amb dubtar, té a veure amb preguntar, té a veure amb dialogar, té a veure amb desterrar les veritats absolutes, té a veure en que no siguem de tal forma que no puguem o no vulguem ser d'una altra manera. Té a veure en escoltar, a prendre's el temps, a donar espai i silenci, a tenir coratge de poder pensar d'una altra manera, el que pensa a la corrent, diríem. Té a veure amb l'experiència, en la transmissió d'experiència, amb atendre la memòria, el que ha passat abans de nosaltres, i té a veure en acceptar que som éssers finits, vulnerables, fràgils, i posar el que jo llamo empenyo i intel·ligència per desenvolupar el millor d'allò que som. Éssers compassius, empàtics, per desenvolupar l'alegria i la generositat. Vull dir, i tot això té a veure amb la filosofia. La Marina Garcés diu: construyendo su mundo, destruye su planeta. Esta es, a mi entender, la clave de situación filosófica de nuestro tiempo. El llibre de la Marina, jo el trobo especialment interessant per aquell lector que no necessàriament és estudiant de filosofia o simplement li interessa el pensament. I hi ha una primera part en la que ella parla de la filosofia per a un món comú, una mica en el sentit del que estàvem parlant ara. Una segona part en la que parla del que dèiem també el siglo inacabado. I en el siglo inacabado ella comença a parlar d'una nova manera, a finals del segle XIX, començaments del segle XX, una nova manera de preguntar-se per la veritat. I això és, jo considero que és molt important, una nova manera de preguntar-se per la veritat. I aquí comença des del gran filòsof Friedrich Nietzsche i continua fent tot un recorregut pel segle XX amb els filòsofs més importants, però que ja estem en una nova manera de preguntar-nos per la veritat. I això és fonamental. I això em permet introduir, si et sembla, Carme, un altre dels llibres que jo porto avui, d'un filòsof alemany que es diu Rüdiger Safransky. És un filòsof molt reconegut a Alemanya i també és bastant conegut aquí, però concretament en un llibre seu que té el títol, és una pregunta purament nietzscheana, no? Que es diu "¿Cuánta verdad necesita el hombre?".
Uf, quina pregunta.
I el subtítol és "Contra las grandes verdades". ¿Cuánta verdad necesita el hombre? Aquesta és una pregunta que es fa Nietzsche i l'utilitza Safransky per iniciar aquest assaig que jo considero que és molt interessant perquè precisament ell ho porta a un terreny que penso que avui dia ens interessa de valent, que és el terreny de lo social i lo polític. Safransky es planteja que si aquesta necessitat de veritat, de veritats absolutes, de veritats que ens donen la solució, que ens donen l'explicació de tot, si aplicades també que diríem és la metafísica que comentàvem, no? Aplicades a la vida, com poden, ell diu, enturbiar la vida política i portar-nos als perillosíssims abismes del messianisme i el totalitarisme. La vida se depaupera cuando, atendiendo a la demanda de ser consecuentes, solo nos atrevemos a pensar aquello que podemos vivir. Y como vivir es siempre convivir, la convivencia se rige por el consenso y el compromiso. tendremos que imponer a nuestro pensamiento todos los compromisos y acuerdos contraídos en lo social. De este modo se llega a una situación paradójica. Nadie es uno mismo, cada cual es igual al otro. La vida queda devastada cuando, atendiendo a la demanda de ser consecuentes a cualquier precio, incluso al de la destrucción, pretendemos vivir algo por el mero hecho de haberlo pensado. En el primer caso, la vida se depaupera por faltarle el pensamiento. En el segundo, la vida queda devastada por la violencia del pensamiento. Saber vivir consistiría en ser capaz de mantener una separación entre lo pensable y lo vivible, para que pensamiento y acción hallen respectivamente justicia, es decir, que ambos puedan desarrollarse en la vida en la medida de sus posibilidades. Decía Spinoza, solo cuando no puedo hacer nada, puedo pensarlo todo.
Perquè veieu que la filosofia no està ni molt menys allunyada de la nostra realitat. En el cas del llibre que ens proposaves, de la Marina Garcés, d'aquesta filosofia lligada a la quotidianitat, a la nostra pròpia realitat, la filosofia, diguem, més petita, no sé si hi ha mides, no? Però la que ens toca més de prop, aquesta última proposta del filòsof alemany, que també ens situa en una actualitat com la que tenim, precisament.
Sí, efectivament. No? Perquè, com dius a Fransky, els fonamentalismes de qualsevol ordre doncs són sempre un perill, perquè sempre estan en les veritats absolutes, i això és una mica atemptar sempre contra aquesta vida contingent que tenim, no? En aquest sentit, m'agradaria ja, per últim, introduir un altre llibre d'un filòsof que nosaltres ja el tenim conegut, perquè el vam entrevistar, va ser el primer que vam entrevistar en aquest programa, quan vam iniciar-lo...
Per telèfon,
que va ser el professor Joan Carles Mèlic.
Uh-huh.
I el professor Joan Carles Mèlic és un filòsof català, ell és professor de Filosofia de l'Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona, i ell té una obra bastant extensa ja. Ell reflexiona constantment molt sobre l'ètica enfrontada o enfront de la moral, que, i es preocupa de fonamentar-ho i de diferenciar-ho bé. Però jo porto un llibre, el seu últim llibre, està a punt de sortir-ne un altre, però precisament l'any passat vam començar en la lectura com a pregària, sí. que era Fragments filosòfics 1, i avui us proposo, per acabar i tancar aquest petit recorregut una mica per la necessitat de la filosofia, el Fragments filosòfics 2, que es titula La prosa de la vida. Aquest és un llibret de 100 pàgines, però que cada un dels seus fragments no són aforismes. El professor Mèlic diu que no són aforismes, són fragments filosòfics, però estan molt a prop, jo crec, de l'aforisme. L'aforisme és aquell pensament que recull experiència, no? Que és breu, que és concís, i que a partir d'aquell pensament podríem parlar moltíssim.
Filosofar,
efectivament. A partir de cada un dels fragments, dels 200 i pico fragments d'aquest llibre, d'aquest petit llibre, que és una joia, doncs podríem filosofar moltíssim. De tota manera, us he de dir que el professor Joan Carles Mèlic, ell sempre es reflexiona sobre la condició contingent, incerta i finita de l'ésser humà, i ho fa a partir del que ell anomena la filosofia literària. Una filosofia que diu que recorre més a les imatges i a les figures de la ficció que als conceptes i a les categories de la metafísica. Es tracta d'un pensament de pensar el temps, el singular, les situacions i les relacions. I és en aquest sentit que parla en concret de la prosa de la vida, una mica agafant a Milan Kundera, per parlar d'allò concret, de lo quotidià, de lo corporal, de la vida, no? Us volia llegir alguns fragments, són fragments en general, pues, ja us dic que de cada un d'ells podríem parlar i sobretot en podríem parlar amb ell, que és una delícia, hores, no?
Però com a mínim per il·lustrar-nos. Vinga, un doncs, petit tast.
Un tastet d'aquests fragments. Per exemple, ell aquí té el fragment 173 d'aquesta prosa de la vida, diu, contra les filosofies teòriques. La filosofia no és ni ha de ser una teoria. Les teories ens allunyen de la vida perquè no saben i no poden contemplar escenes ni noms propis. Les teories no saben res del dolor ni de la mort. Només els interessa la coherència. Les teories estan preocupades per l'estètica. L'ètica els hi és indiferent. Per això una filosofia, tal com diu la Marina, tal com diu cada un des de les perspectives que sí, però el professor Mèlic i molts altres, una filosofia per a la vida és una filosofia que té en compte doncs, el dolor, el patiment, que té en compte el cos, el vincle, la memòria, el record. Té en compte que som éssers finits i que la finitud forma part del nuclear del que som com a éssers humans. El fragment 181 diu: la filosofia que m'interessa provoca efectes de formació. Una forma de vida nòmada, singular, heterogènia, transformadora. La seva és una saviesa incerta. El fragment 182, seguint en aquesta línia de transformació, que al capdavall és el que és la vida. I jo crec que filosofar ens pot ajudar en aquesta transformació, però vulguem o no sempre ens estem transformant. És interessant potser saber cap a on ens volem transformar i cap a on no ens volem transformar. Un veritable efecte de formació és un efecte de transformació, una invitació a desfer-se de si mateix, una invitació a un viatge incert. I en el 84, fragment no menys interessant, no hi ha transformació sense fractura, sense dubte, sense contradicció. Un jo sense transformació, un jo sòlid, estable i coherent, és un fanàtic. I per acabar, deixa'm llegir dues línies d'aquest taló. El professor Mèlic sempre tanca els seus llibres amb un taló, sí? Sempre. Ell no diu epíleg, diu taló. I en el taló, que jo sols llegeixo una petita part, diu: per evitar en la prosa de la vida necessitem àmbits de protecció. El teatre metafísic ha fabricat el més poderós, però el preu a pagar ha estat alt, perquè la metafísica és la negació de la vida. A vegades oblidem que viure és respondre als esdeveniments, a les contingències del temps, a les sorpreses de la història. I aquí hom descobreix la necessitat d'un àmbit de protecció que no és metafísic, ni moral, ni polític. Un àmbit que no pot ser recollit en un manual, que no pot ser definit, només narrat.
Agraïm moltíssim avui a la Carme Serret que ens ha portat el que podríem considerar aliment per l'ànima. Avui hem parlat de filosofia. Carme, ens tornem a trobar la setmana que ve?
Ens tornem a trobar, Carme, i mentrestant, doncs,
que a filosofar, que no costa res.
Exactament.
És gratuït. Arriben les notícies, gràcies. Bon dia.
Bon dia.